Bon dia i benvinguts a l'Art d'Educar. La Isabel Gaià, la Rosa Guiralt, jo mateixa, la Dolors Sallés. En aquest programa intentem oferir-vos orientacions, reflexions, consells i opinions diverses sobre temes d'educació. Cal tenir espais de silenci i tranquil·litat per estudiar? És possible estudiar alhora i escoltar música? És possible aprendre sense uns espais de silenci a l'aula o a casa? Doncs sí, tal com heu pogut deduir, avui parlarem de la importància del silenci i del treball individual. I ho farem amb dues professores de l'Institut Priorat de Falset. La Rosa Poy, professora de literatura castellana i coordinadora pedagògica de l'Institut, i Montse Mateos, professora de cicles formatius en el mateix institut. Bon dia a totes dues.
Hola, bon dia.
Abans, però, la Isabel, com sempre, ens farà una introducció, perquè així doncs tindrem molts més elements a l'hora d'opinar sobre aquest tema.
Hola, bon dia. El silenci, quan parlem de silenci, és una cosa agradable, no?, que ens dona pau. Però, a més, hem de tenir en compte que és molt necessari i vital a l'educació. Molt més del que a primera vista ens sembla, no? Sobre el silenci hi ha molts i molts refranys i dites, però avui, doncs mira, per introduir el tema, hem pensat de parlar de dos d'aquestes dites. Per exemple, Pitàgores, ja fa més de 2.000 anys, no?, que era un matemàtic i un filòsof, deia: escolta, serà savi. El començament de la saviesa és el silenci. O sigui que ell volia dir que escoltar i en silenci era imprescindible per ser savi, o sigui, també ho és per aprendre. Sense aquest silenci és impossible aprendre. Cal escoltar l'aula per què? Pues per escoltar, per entendre el que s'explica, per assimilar-lo, per poder-lo imaginar, per recordar-ho. Perquè si escoltem en silenci passa que nosaltres tenim tots els coneixements que ja tenim, els tenim amagatzemats, però no un damunt de l'altre, els tenim com en una xarxa, no? I si escoltem el raonament suaument, el que ens diuen va entrant i es va col·locant al seu lloc. Per exemple, si parlem dels peixos i del mar, pues, si ens diuen que els peixos del fons del mar són d'un color diferent dels altres, nosaltres ja sabíem els noms d'alguns peixos, ja sabíem que uns estaven al fons del mar, altres a dalt. Pues aquest nou coneixement es col·loca en el seu lloc de la xarxa. Per això, clar, per això necessitem silenci i tranquil·litat, no? El que passa també és que si escoltem, però estem en silenci, però estem distrets, estem enjugassats, estem pensant en una altra cosa, pot passar que allò que ens estan explicant, tant si és a l'aula com on sigui, com que ens molesta, és una música de fons que ens molesta perquè estem amb el nostre, podem arribar a pensar que allò que ens diuen o que no escoltem o mig escoltem és un rotllo. Llavors això va contra, no?, contra l'interès que pot despertar l'aprendre. Per això Pitàgores deia que al començament, no només, no?, però que al començament de la saviesa estava el silenci, no?, el silenci i l'atenció. Són moltes més coses, però al començament estava això. Però el silenci no el necessitem només per escoltar i per entendre allò que ens estan dient, no? Són imprescindibles també que hi hagi estones de silenci i de tranquil·litat per a dur a la pràctica de forma individual i exercitar allò que estem aprenent i que hem escoltat i que hem estat assimilant. Però necessitem, llavors, posar-ho a la pràctica, no? Exercitar-ho, fer exercicis per fixar-lo, per deduir, per raonar sobre això. I això implica un esforç. I sense aquest esforç fet individualment en silenci cap a un mateix, tampoc és possible arribar a aprendre, no? Relacionat amb això hi ha una altra cita una mica provocativa, no?, molt divertida, d'Antonio Machado, que diu: si cada espanyol parlés del que entén, d'allò que entén, i de res més, hi hauria un gran silenci que podríem aprofitar per l'estudi. Aquesta frase, bueno, podríem estar parlant ara, no?, però nosaltres agafem només la part educativa que ens interessa, no? I només per relacionar-ho a una cosa que també és molt, molt bàsica, no? Quan, amb molt encert, que això és imprescindible, quan un està explicant una cosa en una escola, doncs què fem? Pues donem molta informació, per ajudar donem moltes imatges, portem molt material, observem del natural, i els oferim recursos perquè els ajudin a motivar-los, els ensenyem a relacionar-ho, el que aprenen amb els llibres, a la realitat. Tot això és imprescindible, tot això és boníssim, no? Però el que passa a vegades és que si tot això no es converteix, igual el que dèiem abans, no? No es converteix en estones per recordar allò que hem fet, i per relacionar-ho fent-ho per escrit, fer esquemes, treballar-ho individualment i en silenci, llavors, i en silenci també ho estudiem i ho memoritzem, pot arribar a passar el que diu Machado. O sigui que ells sabran, els alumnes, o nosaltres, perquè nosaltres això pues, ens passa a tots, sabrem i recordarem alguna cosa sobre molts temes, potser coses molt boniques i que ens interessaran molt, però de fet no ho coneixerem res bé, no ho coneixerem d'una forma una mica completa. Després parlarem tots i comentarem, però en traurem poc profit. D'adults, què ens passarà? Que si, no, si de les coses les sabem només totes, totes és impossible, però si no sabem algunes que ens interessen i que són bàsiques, doncs bé, d'una forma una mica aprofundida, pot passar que ens interessarem menys, ens deixarem convèncer perquè ens faltaran arguments. Per tant, això es relaciona amb el que parlàvem abans i el que deia el Machado. Hi haurà un gran silenci, si tothom el que, això és dit molt en plan irònic, no? Però que si tothom el que parla, de coses que no en sap res, pues callés, hi hauria un gran silenci que podríem aprofitar per estudiar. De fet, estones per parlar, poden ser agradables si són necessàries, Però si volem fer-ho seriosament, si volem parlar seriosament i que sigui font d'enriquiment per tothom que parla, alguna vegada hem de parlar de coses, no? I de saber exactament de què van i tindrà arguments. I, per tant, abans, per poder tenir aquests arguments, haurem necessitat, a part de moltes altres coses, evidentment, estones de silenci que ens ajudin a pensar, a reflexionar i a aprendre. No? Això no vol dir que per aprendre i per raonar no necessitem també doncs, parlar, dialogar, treballar en equip, això és imprescindible. Però el silenci dona la primera oportunitat. És el principi de la saviesa, que deia Pitàgores, o el principi, no? I és el tema aquest que podrem aprofitar per estudiar. És una miqueta relacionar-ho.
Molt bé, Isabel, amb aquestes cites que ens has fet de Pitàgores i de Machado.
I en... de Machado és molt divertida.
Sí.
És molt bona.
Doncs ara ja podem una mica encetar el tema i saber una mica l'opinió de les nostres convidades. Elles dues estan treballant dia a dia amb els alumnes i bé, per vosaltres, què vol dir doncs el silenci a l'aula? Com l'interpreteu?
Bé, jo crec que és molt necessari. El que passa que, per exemple, nosaltres treballem amb adolescents, llavors a vegades és una mica complicat, però és necessari perquè si no creem aquestes estones de silenci, de tranquil·litat, és impossible, no? Bueno, impossible, vull dir, és més complicat l'aprenentatge. Si hi ha una distorsió perquè hi ha molts estímuls, perquè hi ha distorsió perquè altres parlen, llavors això no, és incoherent amb la concentració, no? Una mica, amb la capacitat de concentració, d'assimilar, de gravar, de guardar la informació en l'armari correcte. Ella deia xarxa, però a vegades jo els dic, la memòria és com un armari i heu de saber on guardeu la informació, en quins calaixos. I el silenci una mica ajuda a tot això. I també a que pensin, perquè estar en silenci vol dir que has de pensar. I això jo crec que en la societat actual és necessari, reflexionar, pensar, els hi costa molt. No? Bueno, jo crec que
bueno, estem...
és un dèficit, no? De reflexionar.
No sé, tu quants anys fa que estàs a l'ensenyament, Montse?
A l'ensenyament reglat fa 4 anys,
fa 4 anys.
La formació ocupacional fa més de 15.
Perquè també tens, déu-n'hi-do, l'experiència que tens, no? Hi ha hagut, jo sempre insisteixo en que jo porto a l'ensenyament 18 anys i he observat un canvi substancial en la tipologia de l'alumne. Vosaltres que teniu una experiència més dilatada, doncs imagineu el canvi que heu pogut copsar, no? I estem davant d'un alumnat molt inquiet, amb un gran neguit, i és el que sempre diem, que és, quasi és un tòpic, no? És hiperestimulat, però potser incorrectament estimulat. I llavors no estan acostumbrats a estar en silenci. Més ben dit, Sí que tenen els seus propis espais de silenci, però un silenci, diguéssim, molt perillós, el de l'aïllament. Quan estan en silenci estan aïllats del món, absolutament, no? És a dir, que passen d'un extrem a l'altre. I em sembla que no és bo ni un extrem ni l'altre, no? Llavors, el que és el sistema educatiu en general, o la política educativa, sembla que no ha observat aquest problema. És a dir, no està gaire amoïnat per aquest problema, està amoïnat per altres històries, per rendiment escolar, digue-li acreditacions o aprovats, altres històries, per informatitzar aules, etc., etc., que bé, són altres àmbits d'actuació, no? Però justament, si, com diuen els savis antics, no? Si un no és capaç d'estar tranquil, serè, equilibrat, és capaç d'escoltar tot l'altre. Vull dir, si els nostres nens escoltessin, jo ja entenc que està escoltant 6 hores, a 6 pesats, que intentem transmetre una gran quantitat. Clar, vull dir, a veure, apliquem-nos el cuento a un adult, tampoc seríem potser també incapaços, no? Però, clar, si fossin més capaços d'escoltar, doncs l'aula, diguéssim, aprofitarien més la seva estància a l'aula i no caldria reforçar, estic parlant de nens d'adolescents i gent de batxillerat, no caldria que invertissin tant temps acabat fora de l'horari escolar, que és una verdadera brutalitat, llavors, perquè quin horari laboral tenen estos nens? Vull dir, per tant, jo crec que és bàsic i estem davant d'un gran problema, és a dir, cada vegada els nens ens escolten menys. Potser també és que el nostre discurs és molt avorrit. Això jo ho assumeixo.
Però una clar, mica és allò, no?, d'anar d'un extrem a l'altre, perquè abans era allò, no?, que un alumne a l'aula no podia justir, vull dir que
correcte,
havia d'estar sí, completament. Tant si li agradés com no, ell sabia que li oh, havia d'estar allà callat i que li tocava, i que això tampoc no era gens enriquidor. I per altra part ara és el contrari, no? És sempre moviment, sempre, i clar, aquests espais de silenci que necessita es perden, no els troba, no? O costa molt de que els pugui trobar. I després això jo sempre m'he preguntat, no? Alumnes que a vegades estudien escoltant música. I com es pot estudiar? Vaja, jo una mica per mi, no? Que quan vull fer una cosa que m'he de centrar, necessito silenci. Per fins i tot a la feina, no? Allò, a vegades, com que tenim una feina que constantment entra gent, doncs segons quines coses he de fer, me n'he d'anar a una altra habitació perquè allà em costa moltíssim de centrar-me. I clar, jo no sé, potser això, a les aules s'hi hauria de crear un altre clima perquè es pogués arribar en aquests espais de silenci i a la millor, segons quins alumnes, propicien que no es pugui aconseguir.
Jo, davant d'això, Dolors, jo no sé què dir-te. Jo porto molts anys reivindicant a les aules que científicament, no sé, potser ho vaig sentir alguna xerrada, és impossible que un ésser humà pugui captar simultàniament dos estímuls. Però clar, com ja fa tants anys que predicant, però com també he tingut alumnes amb notes excel·lents que em diuen que no, que es concentren així.
Si es concentres bé, sí que ho pots fer, sí.
No sé.
Perquè és que no la sents, la música, com si diguéssim. Si hi ha música en marxa, però tu fas alguna cosa molt concentrat, no la sents, la música, estàs per allò.
Jo crec que a tot ens eduquem, no?
Clar, sí.
Però sí que és veritat, per exemple, el professor de ioga deia, a vegades quan fem la relaxació, diu, és que us heu d'acostumar, que encara que no hi hagi silenci absolut, us heu d'acostumar a relaxar-vos, no? A ignorar aquella part de soroll. Però jo crec que hi ha músiques i músiques.
Músiques, clar, per suposat.
Llavors pot haver una música que ajudi a la relaxació i que t'ajudi una mica a concentrar-te. Però clar, determinades músiques... Sí. A mi em costa entendre que es puguin concentrar.
La música ha de ser una música determinada, que relaxi, fluixet,
una música clàssica o una música suau, però
tot l'altre em sembla que és bastant. I bueno, ja quan parlem de teles o parlem de l'estímul de l'ordinador, i més si hi ha soroll, no? Doncs jo em sembla que és bastant impossible, ja. Ells, és que clar, ells arriben a creure que estan concentrats.
Sí.
I em sembla que clar, que justament s'hauria de treballar a l'aula realment què és el silenci i què vol dir estar concentrat. Perquè moltes vegades no saben ni això tan elemental. No. Perquè com no ho han experimentat...
És que és això, el problema és que no ho han experimentat.
Clar.
Perquè ara estan contínuament rebent estímuls d'imatges, de televisió, de música, de molts estímuls de fora. I això, per una part, i necessiten, una cosa ràpida, i després estan acostumats també a que avui ho tinc. No tenen aquesta demora de dir, jo per aconseguir això, per aconseguir aquest resultat, m'he d'esperar. Estan tan habituats que ells ja no tenen aquest hàbit de silenci. Llavors, clar, el silenci per viure-ho s'ha d'experimentar. S'hauria de fer... El que passa és que és molt difícil, això es diu, però és complicadíssim, és el que dieu vosaltres, però el silenci s'ha de viure. Ha d'haver-hi silenci, i quan estona que fa silenci, llavors poden començar a concentrar-se, poden començar a entendre, poden començar, però clar, això en una classe de 40 i després d'unes quantes, bueno, de 40, de diversos i de moltes diferents maneres de ser, i tal com ara hi arriben, no? És molt difícil, però si no s'experimenta i no veuen que després d'una estona s'han relaxat, han entès i es van amarant d'allò i que després han de fer un esforç per aplicar allò, si això no han viscut, i no, però no hi ha altre element perquè se'ls faci viure. Però clar, des de petits. Aquí està el problema des de petits,
crec que ve des de
i des de casa. I des de casa.
Perquè si tu ara anéssim a una jugueteria i analitzéssim 100 joguines de nadons, el 80% són de soroll. I que faci molt soroll. A més, moltes músiques són bastant estridents. No sé si allò és bo pel... No? I llavors, clar, s'estem acostumant a això, molta imatge, molt de soroll, i el nen s'acostuma a viure amb això, no? I llavors, el silenci és una mica... Hi ha un llibre que, és que estic intentant recordar-me del psiquiatre, és un psiquiatre català que està casat amb una escriptora mallorquina, el doctor Corbella, té un llibre que diu Por al silenci. I és que amb la societat que estem ara, també a nosaltres com a adults, també, molta gent arriba a casa, el primer que fa, posar la tele, és igual que no la vegi, la tele, o va al cotxe i no sap estar en silenci, la música sempre, no? Llavors, cal una mica que també ens acostumem nosaltres i que donem exemple als nens, no?, des de casa, no?, també que vegin aquesta necessitat d'estar en silenci, vas per no fer res, o per estudiar, o per llegir, o...
Perquè soc velleta, me'n recordo que abans, a les escoles, el parvulari es feia la lliçó del silenci. Jo em recordo que quan vaig fer pràctiques de magisteri i vaig anar al parvulari, hi havia una parvulista molt eixerida, i me'n recordo que vaig quedar com impressionada, perquè potser, què sé jo, acabava de fer qualsevol activitat amb la canalla, no? I en sec feia, ara farem la lliçó del silenci. I ves que aquella canalla estaven com adumats, se sentaven, se posaven tots així, mirant-se amb ella, i 10 minutets, vull dir, bastant. Jo estava allà sentant i pensava, carai, quina sort, no, que se li estiguin així. I ara això, tot això s'ha perdut, ara, al contrari, ara vinga, va, cap aquí, cap allà.
Hi ha alguns centres que
sí que ho fan.
Jo em penso que és una mica per supervivència, d'utilitzar algunes tècniques de relaxació, perquè si no, no es controla l'aula. Perquè arriba un moment que estan tan excitats que si no s'utilitzen aquestes tècniques i es calma una mica l'ambient, allò seria insuportable. I per tant, això s'està introduint en les aules per aquest tema, perquè almenys aquell moment s'asserenen i s'han de concentrar una mica i controlar-se, perquè és un control també el que han de fer.
Autocontrol.
No? El silenci és estar en tu mateix i impregnar-te, no? I clar, si no t'impregnes, és que si no estàs contínuament actiu, i llavors no pots rebre, estàs com estimulat votant, no pares, no reps, no? I a més, quan un pensa en silenci, pensa en la pau, pensa en la tranquil·litat, no? Una cosa. Llavors et diuen alguna cosa, dius, oi que bé, no? Doncs aquest sentiment és que no el tenen molts d'ells. És que, clar, si ens posem amb la seva pell, no la tenen.
Clar, però per exemple,
aquest sentiment i aquesta experiència, no? És que és...
Clar, et trobes amb alumnes de l'edat que tenen ells, que són preadolescents o adolescents, que clar, que utilitzar tècniques d'aquestes quan teniu quantitat de continguts per donar es fa una mica complicat, no?
Sí, però saps què passa? Que, bueno, clar, una cosa també és l'ESO i l'altra cosa és, per exemple, en el meu cas, no?, el batxillerat, o en el cas de la Montse, els cicles formatius. Però jo cada vegada... Vull dir, inverteixo més temps en treballar aspectes d'aquest tipus, perquè és que és impossible. Vull dir, quan tu estàs, quantes vegades jo, quan observes que no hi ha una atenció mínima, vull dir, pues, que te n'adones que no estàs, vull dir, que el que estàs fent és improductiu, és absurd total. Jo sempre els dic als nens, jo sóc incapaç de fer classe si no veig que mireu. Si no veig que esteu mínimament atents, jo sóc incapaç. Jo no puc tapar-me els ulls i ignorar i dir, bueno, he de fer això, jo sóc incapaç. A mi m'és igual si he de perdre mitja hora i fer-los una miqueta reflexionar, fer-los la reflexió sobre quina és la seva actitud.
És que si no, tampoc els hi servirà.
És que si no, clar, és que és absurd total. Vull dir, si tu pots sortir de l'aula molt satisfet pensant que has... que has impartit, no?, el tema del dia, però en realitat allò no s'ha sentat, no?
A més, no et desconcentra molt, o sigui, si tu estàs fent una classe, i jo, és que a vegades m'apturo, dic, és que ja no sé ni el que ets a dir, perquè clar, dic, si voleu, veniu vosaltres, us poseu aquí davant i veureu, no?, que clar, no et pots concentrar, vull dir, estan, si parlen, no, és complicat.
I si els he de fer la reflexió perquè ells no són conscients. I a vegades els imito. Clar, i llavors veus un que guixa, l'altre que li rasca l'orella a l'altre, l'altre que parla i, mentre tu estàs parlant. I moltes vegades, vull dir, no fan per fer-te la guitza, com anyosar. No, és que no se n'adonen que no estan atents.
És que hi ha coses que no és reflexió, aquí està el problema.
Correcte.
Hi ha coses que tenen que haver experimentat el que dèiem abans, no?
Sí.
Que se'ls té que haver fet, obligat a fer, bueno, o posar la situació de manera que es vegin obligats a fer-ho de petits, no fer-ho d'una forma, però des de petits...
Igual que hem buscat la forma, clar, sí, de l'estimulació, hem de buscar ara també la fórmula de buscar temps de reflexió, de calma, de silenci. Està clar que totes les hores de classe no es podem tindre en silenci, que ha d'haver treballar en grup i que ha d'haver estones de parlar, però que cal aquestes estones que ells pensin. Jo el que veig és que quan els hi faig reflexionar, o sigui, jo explico, o llegim una lectura, no?, i allò ja ho entenen, però ara aplica-ho a alguna altra cosa on tens que reflexionar i on tens que parar-te a pensar, això els posa molt neguitosos, no? Bueno, no tots, però a la gent en general, perquè nosaltres tenim gent adulta també, no? Parar-te a pensar, a reflexionar, a crear una idea nova a partir del que has llegit, això, no sé si estàs d'acord o esteu d'acord,
sí,
no? Però això els hi costa molt.
Clar.
O sigui, llegir i posar el lloc al llegit, això no passa res, no? Però la que els hi fas aplicar allò en una altra cosa o crear idees noves i parar-se a pensar, jo crec que això no ho hem estimulat, no? No ho hem... Portem uns anys de que no. Que
és que jo crec que hi ha dues coses, a part de que ve des de casa... però la casa és la societat i l'escola és la societat, i jo el que diu ella, som velletes, no? I jo recordo una època, i això encara vivim una mica, que a les escoles estava malament el silenci, però ho recordo, no? Era una cosa que els nens havien de dibuixar, havien de pintar, els tenies que explicar tot el dia, tenien que estar manipulant tot el dia, perquè això era lo viu, i era anar en contra del que nosaltres ens havíem fet, que era un silenci bastant carregat d'informació, però remés.
Clar,
no? I llavors, com que durant molts anys va ser un... vam aprendre a estar en silenci, i clar, això ens va obligar a reflexionar, que també va ser, una, com a mínim, doncs quan feies coses, estaves en silenci, estaves amb tu, però clar, era molt buit allò, no? I la reacció va ser aquesta, però és que jo ho recordo, això. Jo recordo, quan jo vaig començar a ser mestra, bueno, era un pecat.
Sí. Perquè les sessions d'explicació, quina duració tenen? Quan els expliqueu alguna
depèn de
cosa. Com... pot ser.
Clar.
Depèn.
Clar, és que vull dir, clar, quan agafes aquests preadolescents de l'ESO, doncs una mica, quan entres al ruedo, dius, a veure el bof, com està avui? I depèn de l'hora, i depèn de la llum. Avui feia un dia estupendo per fer classe. Al matí... estaven tranquils, jo dic, no em deuen escoltar, ara estaven tranquils, he sortit feliç.
Contenta.
Clar, vull dir, a veure, hi ha classes que pots estar explicant bastanta estona, ara, clar, no passes la meitat de la sessió donant informació. Bueno, clar, és que també en el meu cas és llengua, per tant, és una cosa molt interactiva, no? Però suposo que en assignatures més conceptuals, com una història, doncs pot estar una mica més, però vaja, normalment a l'ESO, doncs, a veure, seria un 50-50, no? I moltes vegades, doncs, essencialment és tot procedimental i és contínuament una interacció amb l'alumne, no?
Perquè a vegades no, jo a vegades penso que potser a vegades se'ls fan les sessions potser més a primària que no, a l'edat que teniu vosaltres, se'ls fan les sessions llargues d'explicacions com a reiteratives i com a llargues que trobo que es cansen.
I a secundària també es queixen, també, Rosa, del mateix.
Perquè tu que ets gran, vas amb una xerrada i quan he passat 40 minuts, 45 minuts, com a molt, ja dius, bueno, per més amè que sigui, Dius, bueno, ara, doncs, a veure, que durarà molt això, ja et comences a mirar el rellotge
i
ets gran.
Sí.
Vull dir, doncs ara, clar, tinguis la canalla clavada al seient, no? I que, a més, vulguis que estigui pendent de tot el que tu li dius.
Sí, no.
És, exacte, vull dir, és...
Sí, el que passa és que ja intentes això, o jo, per exemple, si faig molta si faig una classe molt teòrica, em preparo preguntes per anar introduint preguntes i que estiguin atentes que els hi faré preguntes, però llavors passa una cosa, que si intervenen molt ja es forma un guirigall que torna a posar una altra vegada, Pau, no? Perquè, llavors, tu fas una pregunta, un contesta, però no sé per què també tenim una mica el vici de que quan parla el professor encara t'escolten, però quan intervé algú de la classe, ja no. Entre els alumnes, costa també una mica més que s'escoltin, no sé... Sí, la
jo
Rosa
també, sí, completament d'acord, m'he passat exactament el mateix. El que passa és que jo això ho treballo molt. Per mi un espai de silenci també és quan intervé un alumne, jo li dono molta importància, perquè clar, a mi, i més en llengua castellana, que no és la seva llengua materna, no? Llavors jo els faig parlar molt en castellà, i jo li dono molta importància quan un alumne intervé, i sobretot ara tinguem a tal persona, inclús una miqueta ho teatralitzo, no? La meva atenció és especial, que clar... perquè també és un espai importantíssim, perquè penso que la seva aportació, ja que fa un esforç, primer, per aportar idees pròpies, que això ja els hi costa enormement. L'altre, que és una llengua que no és la seva, que se sent insegur. Pues, i llavors que s'acostumbrin també a escoltar un company, que és una font d'informació complementària a la del professor.
I
no?
Grans, també.
Correcte, és el mateix. Sí.
Sí,
correcte.
Quines assignatures no, està més indicat el reflexió i el...
Trobo que en qualsevol.
El que passa que...
És que si vas revisant les assignatures...
La de plàstica...
Home, clar, sí, aquestes, lògicament.
Aquestes es presta més a fer un altre tipus de treball.
Sí.
Més de grup, més de, un treball més cooperatiu.
Però a vegades també en plàstic, jo no faig plàstica, però faig oci, que és fer manualitats també per col·lectius especials, no? I si els deixes molt plàstica i dibuix, a vegades és com si convidés una mica
una
a...
Una mica sí. Disbauxa.
No?
Sí, no? Quan justament jo trobo que es necessita bastant, també és molt de silenci, visual i plàstica, estar concentrat, fer-ho rigorosament, poc a poc...
I aleshores jo a vegades el que faig és posar música... Però una música tranquil·la, perquè si no és com de dir, doncs, jo que sé, estem fent una manualitat, unes titelles, no? I és allò que convida una mica, a la, entre cometes, a la juerga, no? Sí. I a vegades jo crec que també és... bueno, no vull dir que estiguin en silenci, però també en... No?
Jo us volia fer una pregunta. Vosaltres què us sembla? Perquè, per exemple, una de les coses molt importants és el que deia la Rosa, no? Que els espais d'explicació siguin adequats a cada edat, no? Però... Quina importància té l'autoritat? O sigui, el poder el mestre dir prou. Perquè d'això no es parla. Nosaltres, per exemple, una de les coses dolentes que havíem en una altra època era que l'autoritat era, bueno, pues calla perquè sí, no? Però és que hi ha una edat, sobretot a la vostra edat, ja tenen que haver arribat, suposo, acostumats a que hi ha unes coses que s'han de fer, que cal obeir, que si els han dit que durant aquesta estona s'ha d'escoltar, i això no es parla d'això, estem parlant del silenci, doncs som els adults els que estem educant. Llavors, vosaltres això com ho veieu? Perquè a mi, no sé, m'ho pregunto jo a vegades. No.
Lo de la crisi d'autoritat,
diguéssim. No sé, és que, a veure, tindríem que poder dir ara prou, i es calla, i durant aquesta estona s'ha d'escoltar i després heu de donar compte del que heu escoltat, per dir-ho així, per saber que han escoltat, i això exigir-ho. Jo crec que està relacionat també amb això, que no és ja de l'escola, és el que dèiem, és la societat, també aquesta crisi està a la família, no?
I tant.
O no es veu com a crisi, que pot ser el problema, o no sé, ho pregunto perquè a mi això m'amoïna, no? I li dono voltes també.
I tant, que amoïna, és que les coses que ens haurien d'amoïnar són aquestes, lògicament, però clar, ens fan amoïnar per unes altres que després no tenen tanta transcendència al nostre dia a dia.
Però això, per exemple, a les escoles es parla d'aquest problema i de la possibilitat aquesta actualment de que caldria fer unes normes i fer-les complir i que del silenci una, jo ara parlo pel silenci.
És que les normes ja hi són, Isabel, vull dir, les normes ja hi són.
Però ja no se té recursos a l'escola per poder-les fer-les complir.
Se té recursos. Si els tens recursos, no sé, és que clar, depèn molt també de recursos personals de cadascú, penso jo. La norma ja hi és escrita. Si tu l'apliques, Vull dir, però sí, vull dir, la pots aplicar, no? Pot ser... és que no sé com, no sé com explicar-me per no fer-hi sensibilitats. Vull dir, jo penso que de vegades hi ha un sector, potser és més aviat minoritari, que tenim por, ens sentim com una mica indefensos i anem sent tolerants, i arriba un moment que, clar, aquesta autoritat la perds sensiblement, eh? I no hauríem de tindre tanta por, en general, a res. Sí, ja no dic a l'alumne, sinó a un pare, una queixa, una reclamació, vull dir, a veure, tenim que exercir la nostra autoritat. I, bueno, i això traslladem-ho a l'àmbit familiar, és la mateixa història. Els pares, en un percentatge X, digueu el que vulgueu, pues tenim por. Tenim por d'exercir aquest... És el mateix.
El mateix.
És el mateix. Com abans, el nostre... Abans, molt abans, i això jo no ho he viscut, el nostre criteri era inqüestionable, doncs, bueno, havia aquest problema. Però ara, com és al revés, doncs llavors tenim aquesta por. I clar, clar que hi ha normes. Hi ha...
És que es diu la paraula exacta, por. Clar, jo crec que és això.
Drets i deures dels alumnes, molt clars, molt ben redactats, molt especificats, reglaments de règim interior. Si tu apliques allò i ets sistemàtic i rigorós i tal, bueno, clar que tens unes eines. Però arriba un moment que és la implicació també personal de cadascú. I bueno... I això, i l'autoritat se guanya en el dia a dia, sent molt coherent, sent molt sistemàtic, sent molt rigorós, i bé, hi ha gent que, la major part de la gent, estem disposats, suposo, bueno, estic convençuda de que ho apliquem, i, però bueno, també hi ha un sector que no, perquè realment ho tenim una mica fotut, les coses com siguen, la conjuntura no ens dona massa suport, i vull dir, clar...
Per això ho pregunto, perquè si és possible, perquè clar, no ajuden ni a l'ambient previ, ni al familiar, ni res, ni
la conjuntura,
ni aquest sentiment que hi ha que els fills són col·legues, sí, mira, i no pots imposar-te ni tot això, no?
I també passa una cosa, Isabel, ara m'ha passat aquesta reforma última, diguéssim, que per mi ha sigut un plim plam, i no sé si l'he acabat d'assimilar tampoc, ja estem en una altra dimensió, no? Clar, nosaltres jo que venia, per exemple, de l'antic BUP, i de l'antiga FPA, quan va arribar la reforma, nosaltres ens vam vendre que nosaltres ens havíem d'adaptar a l'alumnat. I jo m'ho vaig creure. Jo m'he d'adaptar, perquè si no m'adapto, si aquest nen no reacciona, és que jo ho faig malament. I clar, jo penso com gestionava l'aula quan vaig començar amb l'ESO, i ara penso, mare meva, quins disbarats. I ara, clar, vull dir, he fet un replantejament, he tornat als orígens i dic, bueno, nena, a veure, que tampoc... Sí. A veure, sí que et pots adaptar al nen, però hi ha uns eixos, uns punts de referència que no podem perdre de vista. I penso que llavors, una mica, entre tots, molts van fer perdre. Perquè, clar, adaptar-se a l'alumne no vol dir fer el que vulgui l'alumne. I, clar, va arribar un punt que potser tots plegats van dir, però què estem fent? I quan ara sembla que havíem tornat a recuperar una mica el nord, ara resulta que ens tornen a canviar
el mar,
les coordenades. I clar, arriba un moment que estàs un pèl marejat.
Sí, evidentment, del tot.
És aquesta la història de la crisi d'autoritat.
Sí, sí.
Clar que hi ha d'haver, si no hi ha una autoritat, i en el bon sentit de la paraula, treu-li les connotacions pejoratives, sisplau, per favor.
Jo el que veig és que la resposta dels alumnes amb els professors que tenen un mínim d'autoritat és molt diferent a la dels professors que, feu. És que no té punt de comparació. Les feines es fan ben fetes, les feines... De l'altra manera, tot va a l'ample.
No, quan més exigent ets tu, mare, ells tenen, bueno, com els nens petits, ells proven, no? Clar. I aleshores, quan tu més... Vull dir, si tu ets coherent... Jo crec que una mica molt important és la coherència.
Això és...
I el sentit comú,
és
no?
Tot.
I aleshores, doncs, si tu ets coherent, no? I que el que demanes està... I tu ets exigent, doncs ells també s'esforcen més. Clar, si tu vas deixant passar, ells van provant, no? I jo els tinc adults,
i també ho proven.
I a vegades, vull dir, trobes que tu els has tractat com adults i al tractar-los com adults es pensen que a vegades... I a vegades has de posar límits una altra vegada. I és violent perquè són persones grans, majors de 18 anys, i penses, a veure, jo no volia arribar a aquest extrem, però m'ho estàs demanant, no? Que t'haig de... T'haig d'explicar, doncs, que molt bé, podem parlar, però que hi ha un límit i que el límit el marquem els professors.
No? Sí, sí. I és violent, eh, en persones grans, perquè... Sí,
clar,
clar. Més problemàtic, sí, més problemàtic de vegades, no, Montse?
Sí, sí.
Sempre li dic, jo dic que us admiro molt, perquè nosaltres potser tenim petits problemes diaris, però ells quan tenen un problema el tenen més gros, perquè els adults són molt més complicats, molt més enrevessats. Sí, sí. Els nens, bueno, els reconduixes amb més facilitat, tot i ser adolescents, eh? Però bé, al final, però els adults són més recargosos, són
més difícils.
Són més difícils de, de treballar.
Bé, gràcies per haver acceptat la nostra invitació i donar-nos la vostra opinió i orientació sobre el tema. Esperem que les opinions que han sorgit avui ens serveixin per reflexionar i ajudin a orientar a pares i a mestres. Nosaltres ens acomiadem per donar pas a l'informatiu amb el fons Reig. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a partir de les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre, que es repeteixen els programes del dissabte. La Isabel Gaià, la Dolors Sallés i el Quim Villagrassa, de tècnic, i jo mateix, la Rosa Gairal, us desitgem un bon cap de setmana. Never let it away.